És savi, sembla distret, però cavila. Candidat al Nobel d'Economia, molts l'han conegut en la gestió de govern. Eficaç, difícil i equitativa. Compromès amb el país, va acabar tornant de mar enllà. La recerca és el motor, la microeconomia l'atrau, en la teoria dels jocs ningú el guanya. Amb un posat cert de bonomia, avui ens acompanya al divan el doctor Andreu Mascolell. Benvingut i moltes gràcies, doctor Mascolell.
Moltes gràcies per tenir-me aquí.
Escolti'm una cosa.
Estic tremolant amb la introducció. Què vindrà després?
Vindrà vostè després, el que vostè vulgui. Com li va aquest nou temps que ara ja no és al govern?
Doncs molt bé. Jo, de fet, estic passant dues transicions. La transició del govern a la vida normal,
sí?
I aquesta ja l'havia passat una altra vegada i li asseguro que és ben fàcil. Un simplement es relaxa. L'altra és la transició de la vida laboral activa a la vida jubilada. Ara soc professor emèrit de la universitat i aquesta és més complicada, perquè això de jubilar-se només es fa una vegada a la vida. No té marxa enrere i no hi ha experiència. O sigui que, més, és, amb el que m'estic adaptant és a mantenir-me actiu mentre estic, diguem-ne, legalment jubilat.
Perquè vostè és del 44.
Jo sóc del 44.
Però els du molt bé, aquests 44.
Gràcies, gràcies. Si em poguessin veure, veurien que m'estic posant vermell.
Som-hi.
Un temps que serà el nostre, un país que mai no hem fet. Cante les esperances i plore la poca fe. No creguem en les pistoles.
És curiós, Raimon, ara ja ens ha amenaçat, que és, ens ha anunciat que deixarà de fer discos, diu que no farà gaires més concerts després del maig del 2017, dels del maig del 2017, però també confiem en que s'ho repensi, eh? D'un temps, d'un país que ja és nostre, que no és nostre. Vostè era del Suc de jovenet.
De jovenet, sí, a l'època de la universitat, efectivament.
Vostè era un activista brutal.
Brutal, no ho sé.
Sí. Vull dir, molt important.
Molt actiu, a la joventut es té molta energia. Sí, ja és una bona expressió. Activista des dels 62 i dels 66 que vaig acabar la carrera.
Sí, perquè a casa, quan va veure que se n'anava als Estats Units, van pensar, sort que si no acabarà la presó aquest xicot.
Ja havia passat, no era una experiència nova. Sí, efectivament, els meus pares van estar molt contents que m'anés a... de que me n'anés fora i mai em van posar cap pressió per tornar.
A la Via Laietana ja el coneixien,
allí et coneixien progressivament, sí.
O sigui, hi ha anat diverses vegades, vostè.
Bueno, quan feia primer em van detenir un parell de vegades, llavors 10 dies a la Model, i a tercer m'hi vaig passar 40 dies, un judici... en fi, però...
Què figurava que havia
però,
fet? Que...
Però deixi'm dir,
què?
Eren èpoques, diguem-ne, les anteriors al final de la dictadura no era el mateix fer activisme polític als anys 60 que als anys 40. Era més segur i si eres de classe mitja barcelonina, doncs encara era més segur. O sigui que
ara s'està traient mèrits,
de,
eh? Veig que
molt de mèrit no en tenia.
Molt bé. A veure, la família paterna era de Xaló, la sí. Marina Alta, a la Cantina. A l'avi era un petit industrial.
Exactament.
I que va venir a Barcelona arran de quina de les crisis econòmiques?
La del 18, la Primera Guerra Mundial, va ser una època de gran expansió econòmica perquè tota Europa demanava coses, Espanya era neutral, nosaltres veníem a tothom. Vull dir, des d'aquí, per tant, van ser anys de boom econòmic. Això es va acabar el 18, amb el fi de la guerra, i llavors va venir una crisi econòmica molt important que, entre altres moltes coses, va incrementar els fluxos migratoris i, per tant, la família del meu pare, el meu avi patern, va emigrar amb la seva família des de Alacant, des de la Marina Alta, cap a Sants.
Uh-huh. La família encara té diverses ferreteries?
Tenia.
Molt bé. Que era el negoci familiar iniciat per l'avi. I la materna és del Pirineu i també negoci tenien?
La família materna, efectivament, venia de la Cerdanya, d'Urx, i encara que la meva mare ja havia nascut a Barcelona, i és una família de les que va baixar a Barcelona perquè eren ramaders, i de ramaders van passar a carnissers al mercat de Sant Antoni. I jo vaig néixer amb vistes al mercat de Sant Antoni i, diguem-ne, soc del barri de Sant Antoni.
I vostè va veure ben aviat que no es dedicaria al negoci familiar.
No hi tenia res en contra del negoci del negoci familiar, però jo tenia inclinacions, diguem-ne, acadèmiques i així es va ser. Era fill únic, per tant, he de creure que pel meu pare va ser una mica dur que no li assegurés la continuïtat en l'activitat familiar, però com que això va comportar que em posava fora de perill, també ho va acceptar molt.
Quan a vostè el van nomenar doctor honoris causa l'any 91, la Universitat d'Alacant, en el seu discurs d'investidura, vostè es va recordar del seu pare, no? Diríem, el seu pare va poder veure...
Sí.
Que vostè anava davant.
El meu pare ho va poder saber, sí. Però no va poder anar a la... No va poder anar a la sessió perquè el vaig perdre abans. És a dir, va poder saber ja quan estava molt malalt que em donaven aquest honor i es va estar molt content.
Vostè fins i tot ara ho ha dit molt de passada que havia anat a la presó perquè ja era, com diu, antifranquista de naixement. A vostè va...
Efectivament.
Sí, sí. Va compareixer davant del TOP, que ara gairebé no ens en recordem, el Tribunal d'Ordre Públic.
Sí.
Que de justícia no n'havien impartit mai, em penso.
No va ser la seva especialitat. El judici en el qual vaig ser, diguem-ne, participant, va ser un dels primers judicis del TOP. Sempre he tingut sort a la vida, eh? Ja no havia judicis militars, o sigui, a mi ja em va tocar el TOP, que en aquell moment volia ser l'evolució liberal en el tema de la repressió. I, per tant, vaig tenir aquest judici a Madrid amb molta altra gent, amb tota una estela d'advocats de Barcelona. Ens havien descomposat l'organització. La universitat aquell any no passava res, érem una mica una patata calenta i el resultat és que ens van absoldre a tots per falta de proves. Mai n'havien tingut tantes de proves. De proves els hi sobraven
per
tot arreu.
Què havien fet?
Perquè, mira, com he dit, ja he tingut sort, vam tenir sort. Aquest Tribunal d'Ordre Públic, que era nou, en aquell moment volia fer veure que
era
una altra cosa.
Que
era una altra cosa.
Era el 64.
I llavors 64. Sí. Que era una altra cosa i com que ens havien agafat en fred, diguem-ne, total, que miri, que vaig tenir sort, altres no em van tenir tants abans i després.
Perquè el que feien era tirar endavant el sindicat dels estudiants.
Exacte. Els meus anys a la universitat, del 62 al 66, van ser els anys, diguem-ne, de construcció, de llançament del Sindicat Democràtic d'Estudiants. El canvi entre el 62 i el 66 va ser molt gran. el 66, el moviment democràtic ho dominava tot a la universitat, i llavors va culminar amb la caputxinada, l'acte de constitució del sindicat democràtic. En aquest sentit, vaig viure un cicle de l'evolució política de la universitat. Jo crec que tot això és abans del 68, per tant, jo encara no vaig viure els impactes, diguem-ne, culturals i polítics del maig francès. Encara era una època en què, si eres un activista polític, doncs es portava que tenies que tenir bones notes i tenies que anar ben vestit. I, en fi, aquesta
vostè
era...
tenia bones notes.
Jo tenia bones notes.
I anava ben arreglat.
I anava ben arreglat, sí. Però ho dic perquè culturalment aquestes coses van evolucionar. Però en la meva època era així. L'activisme polític requeria que fossis un estudiant, que traies bones notes.
Perquè, a més, vostè no volia repetir cap curs, perquè pensava en marxar a l'estranger,
sí,
ja.
Sí,
eh?
Jo sempre havia pensat... Jo sempre m'havia organitzat la vida de la següent manera. Em dedicaria els 5 anys, que, com he dit, jo era antifranquista de naixement, i dedicaria els 5 anys de la carrera universitària a fer lluita antifranquista. Em prepararia per anar-me'n després a estudiar de veritat a fora, perquè ja tenia clar que en aquell moment només podia fer-ho a fora. I això demanava, doncs, no perdre cap curs, i em vaig arreglar per no perdre cap curs.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Andreu Mas Colell, avui al Divan de Catalunya Ràdio, li agrada a Raimon, ha sentit aquest diguem no, i... I on ha anat amb el pensament? Que l'he vist en els ulls. Dic que mira ara és molt lluny.
Sí. Amb la perspectiva, amb el temps, les èpoques passades es confonen molt, però quan les vius hi ha èpoques precises. Suposo que vist des d'ara, per exemple, Raimon i Lluís Llach són de la mateixa època. Però per mi no. Lluís Llach va venir ja quan jo ja estava a Amèrica. Va venir, diguem-ne...
Va venir d'inseu.
Va la seva prominència.
Sí, sí.
Jo sóc de l'època de l'impacte d'en Raimon.
Parlàvem ara d'aquesta època del maig del 68. Vostè va ser a la caputxinada. Vostè, però, llavors va marxar també a París per trobar-se amb la direcció del SUC, amb Gregorio López Raimundo. Per què va anar a París, ben bé?
A veure, a París hi vaig anar-hi diverses vegades, però l'any 66, que era l'any que va ser la caputxinada, vaig tenir dos contactes amb en Gregorio López Raimundo. Jo llavors estava molt implicat, implicadíssim a l'organització universitària del SUC. Una va ser cap a desembre a París. Vaig passar la frontera amb un passaport fals, amb un autobús, passaves amb l'autobús que va a Perpinyà i ja estava. I aquesta va ser per acordar que es faria la caputxinada, és a dir, que s'aniria a la Constitució del Sindicat Democràtic. Això ho vam acordar allí. I la segona, que l'he citat diverses vegades, va ser una vegada ja feta la caputxinada, la universitat en vaga general, què fèiem, què havíem de fer. I recordo que em van convocar i molt secretament, i donant moltes voltes, em van portar un pis a l'Hospitalet. I allí em vaig trobar el Gregorio López Raimundo, el sí. maig de, per tant, era el maig del 66, i el Gregorio López Raimundo em va preguntar, diu, i ara què? És a dir, em va ensenyar, me'n vaig donar compte que sabia de política, que estava davant d'un gran professional de la política, perquè em va explicar que de vegades és més difícil parar una vaga i que calia pensar que les lluites, els conflictes, no s'acaben ni avui ni demà, sinó que cal pensar en guardar forces per l'any vinent, etc. I, efectivament, vàrem iniciar un procés d'aturar la vaga i, evidentment, ens han guanyat tota mena de crítiques en aquell moment, però cal saber retirar-se i donar voltes per evitar que t'esclafin.
I vostè se sent d'esquerres, ara?
No.
I com és que les...
Tampoc em sento de dretes, em sento de centre.
De centre. Com és que l'esquerra sovint parla des d'una suposada supremacia moral?
No passaria judici, suposo que té la seva lògica, fins i tot psicològica. L'esquerra es veu a si mateixa com la defensora dels desvalguts.
Sí.
Jo crec que això no és patrimoni només de l'esquerra, però això suposo estar relacionat amb aquest sentiment que vostè indica.
Quan va deixar de sentir-se d'esquerres? Perquè quan era el suc sí que se'n sentia.
Efectivament, però a veure si ens entenem. Jo era, com molts altres, el típic jove de classe mitjana catalana que havia respirat l'antifranquisme i també el catalanisme a casa, en el meu cas més per part de la meva mare que del meu pare, que era molt més prudent. Quan van començar a detenir, el meu pare estava una mica, jo diria que irritat amb la meva mare, perquè pensava que
li deixava fer i que no es posava forta.
Meva mare m'havia diguem-ne polititzat massa. Però també és veritat, per descriure-me a mi mateix, que, per exemple, la meva mare també es va irritar molt quan va saber que jo havia canalitzat el meu antifranquisme a través del suc. Perquè ella era de classe mitja i conservadora.
Clar, però...
No era durant la guerra, era més d'Esquerra Republicana. Per tant...
Però el suc era el partit antifranquista.
A veure, sí, això és el que vaig. O sigui, classe mitja i amb grans ànsies d'activisme. El partit actiu, el partit que donava prioritat absoluta la lluita diària contra el franquisme era el suc. I, per tant, jo diria de la mateixa manera que durant la guerra el suc va acumular molta gent de classe mitja, això va ser així,
sí.
Doncs durant el món universitari, durant el franquisme, va ser el mateix.
Va ser el partit del suc, se'n deia el partit.
Com
si no hi hagués cap. De fet, vaja, diríem, era això.
Exactament.
El partit. Mira. Avui al divan a Catalunya Ràdio, Andreu Mas-Colell. Li agrada l'òpera, eh?
Sí, sí, això suposo que també em ve de família, també a casa meva escoltàvem per la ràdio i llavors passava per la ràdio les sessions del Liceu, la Renata Tebaldi, etc. Però realment vaig començar a anar-hi, al Liceu pràcticament no havia anat, vaig començar a anar-hi sistemàticament a Estats Units.
Estats Units, eh?
I en particular a San Francisco. I des de, diguem-ne que des de l'any 72, doncs, cada any he sigut i tingut una, diguem-ne, una subscripció a una òpera o altra i m'agrada molt. No sóc un purista, eh? M'agrada tot i fins i tot Puccini.
L'Emili la va fer Andreu Mas-Colell a Marina, però a Madrid era l'any 68. Allà va ser professor ajudant en la Càtedra de Teoria Econòmica de la Universitat Complutense de Madrid i va conèixer Luis Ángel Rojo, exgovernador del Banc d'Espanya. I va ser Rojo qui el va ajudar a obtenir una beca de la Fundació Marc per anar a estudiar als Estats Units, concretament a la Universitat de Minnesota?
No va ser de la Fundació Marc, això va venir després, va ser d'una fundació americana, és a dir, la Fundació Andreas, o sigui, van ser diners d'Estats Units administrats per la Universitat de Minnesota. I, efectivament, va ser Rojo, a mi i a altres, Antoni Bosch, etc., Joaquim Silvestre, altres, ens va proporcionar la possibilitat d'anar cap allí. El meu horitzó sempre havia sigut la Gran Bretanya. Jo ara no ve el cas perquè sempre havia pensat que no estudiaria economia a París, sinó que la Meca era la London School of Economics o alguna cosa relacionada. Però en el camí va sortir la possibilitat d'anar als Estats Units. Havia beca per anar als Estats Units, no n'hi havia beca per anar al Regne Unit i, per tant, ens en vam anar als Estats Units. A mi em van enganyar.
Ah, sí?
Sí, em van dir que Minnesota, el Mississippi, passava per el campus de la universitat.
Clar, no, no hi havia
tant,
llavors
internet
i mirar ben bé.
Jo em vaig fer la imatge del Tom Sawyer
al
Mississippi.
Sí.
I sí, sí, el Mississippi passa per al campus de la universitat, però pràcticament gelat.
Amb Antoni Bosch, que allà va coincidir, ara s'hi referia el doctor Mas-Colell, amb Joaquim Silvestre o amb Alfred Pastor als anys 70. I després de Minnesota va anar a Berkeley, a Califòrnia. Allà va obtenir la càtedra. Se'n recorda bé, diríem, amb il·lusió d'aquells anys?
Esclar, tot era nou. Érem jovenets i molt apassionats per el que fèiem, que era fonamentalment tasca de recerca. A més, vaig conèixer la meva dona i em vaig casar.
I això ho diu amb alegria, eh?
Home,
això
és més important que allò de la càtedra.
Sí? Sí, digui-li alguna cosa. N'està content de la seva vida, a veure com ho dic jo, familiar, amorosa, de parella?
Per descomptat. Sí? Sí, sí.
Ha estat un puntal, la seva dona, la seva vida?
I tant. Sí, la meva dona no és d'aquí, és xilena. Per tant, jo no estaria aquí si l'any 95 no... ella no hagués estat predisposada a moure's des dels Estats Units cap aquí.
L'Ester. Les tres fills tenen.
Tres fills, efectivament.
Tots tres viuen fora,
encara que aquest any tenim la fortuna de que el fill gran i la seva família estan passant un any aquí.
Molt bé. Avi és avi? Tres nets o quan...
Tres.
Dos de l'Alexandra i un d'en Gabriel? Ja veu que tenim...
Exactament, em tenen controlat, eh? Em tenen controlat.
La Marisa Gil és la seva biògrafa, eh?
Fins ara bé.
Fins ara anem bé, eh? Escolti'm, ara jo no sé com explicar que les seves primeres aportacions es van centrar en l'anàlisi de l'equilibri general que passa a denominar-se escola neowalrasiana a partir de la dècada dels 50. No sé com dir-ho, això.
Bueno, no cal.
No cal?
No cal que anem molt a fons. Les meves inclinacions sempre havien sigut per la banda més teòrica. L'economia, diguem-ne, com la física, té una especialitat teòrica i té, molta activitat empírica i amb números. Jo, definitivament, la meva estructura neuronal m'anava cap a la banda de la, teoria, i, per tant, m'hi vaig llançar de cap el que eren les corrents teòriques del moment. I aquí és on entra això de l'equilibri general, etc. També sempre se m'havien donat bé les matemàtiques i això era convenient per aquest estudi. I, per tant, doncs, en fi, m'hi vaig posar i em va anar
bé. Avui, sí. Aquí al divan amb Andreu Mascolell, ens agrada molt de saber-lo, perquè hi ha moltes persones que només l'han conegut com a conseller d'Economia. I vostè té molts replecs,
Quina és la propera que deu haver preparat?
No.
Mònica Gil?
No, la Marisa Gil. No, això li ha fet la biografia.
Què deu venir ara?
A veure, a vostè li van oferir una càtedra d'economia a Harvard l'any 81 i se'n va anar i es va convertir en el primer ocupant de la prestigiosa càtedra Louis Berman. Hem de dir que d'aquesta època es diu que el que destaca de les aportacions més significatives, doncs, a banda de tot això de l'equilibri balrasià, és la teoria dels jocs,
Sí.
La teoria dels jocs, per què ens serveix, doctor?
Doncs per entendre les situacions de conflicte. I el món està ple de situacions de conflicte i la vida econòmica també. El que ven un cotxe, doncs el que n'hi ha dos que intenten vendre un cotxe i només el ve
un
ens serveix per entendre això. No és tan fàcil entendre si es té en compte que quan el que passa depèn de les decisions de diverses persones que no tenen els mateixos interessos, doncs una ha de pensar què pensa l'altre, una ha de pensar si jo faig això què farà l'altre, i ha de pensar i què pensa l'altre que penso jo, etc. Llavors la teoria dels jocs és una estructura teòrica, matemàtica, etc, que permet analitzar què implica què implica el comportament racional en situacions de conflicte. Aquí el clau també és què hem d'entendre per comportament racional, i aquí hi ha molt debat sobre si els jugadors, és una paraula una mica frívola, tens orígens històrics, i els actors en situacions d'interacció social doncs es comporten racionalment o no, o què vol dir comportar-se racionalment. Això té moltes derivades.
Miri, ara que fa pocs dies Donald Trump ha guanyat la presidència dels Estats Units, els estrategues deien hem de saber entendre quina part de decisió, diríem, què ha intervingut en la decisió, els aspectes racionals, els aspectes emocionals o els elements econòmics per arribar a aquesta decisió. Vostè què diria?
Doncs jo crec que hi ha de tot. Hi ha una base econòmica amb l'accés de Donald Trump a la presidència dels Estats Units, que és una reacció antiglobalització per part de sectors de l'economia americana que se senten perjudicats per l'apertura comercial i per la competència des d'altres països, i per tant això apunta cap a possibilitats proteccionistes en la política americana. Però també hi ha hagut elements emocionals molt clars. Trump ha guanyat perquè hi ha hagut una participació electoral fora de normes anteriors de l'electorat blanc, i encara que encara que Hillary Clinton ha tingut la majoria dels vots entre les dones, no l'ha tingut entre les dones blanques amb nivell d'educació més baix, que tendeixen a votar com el marit, o sigui que el factor de després d'un afroamericà una dona potser és massa, això també hi ha jugat, com han jugat coses predictibles, que després d'un demòcrata ve un republicà. Passa que el republicà era molt poc típic. De per tant, és una combinació, però no hi hem de pensar més. Aquí el que cal pensar ja és en el futur
i què canviarà,
quina manera,
què canviarà,
i de quina manera,
en el món i als Estats Units amb Trump.
Canviaran coses, sobretot amb, si ho comparem amb el que hagués hagut de passar amb el cas de amb una situació més normalitzada. Li poso un exemple. Exemple a posar. És un pas enrere brutal per al tema del canvi climàtic. En comptes de tirar endavant amb la política de contenció del canvi climàtic, haurem de passar-nos 4 anys intentant no anar endarrere. La idea de que progressem, oblidem-nos, durant l'època Trump. I això és molt seriós. Una altra repercussió que hem de veure és que no hi hagi contagi a Europa. Europa en aquests moments s'hauria de... La batalla és ara Europa. Europa s'hauria d'erigir com el mur de contenció del populisme. I aquesta és ara la responsabilitat europea principal, i la primera batalla serà a França. Si un mira el món, doncs Rússia, Xina, Turquia, Estats Units és una altra història, però també tenim dintre de l'estructura democràtica americana, que és molt forta i que per tant no permetrà que el Trump faci el que vulgui, però no hi ha dubte que és un president amb instints autoritaris.
Però, esclar, vostè diu Europa, aquí tenim com el deure d'intentar frenar els populismes. Molt bé. Però aquests últims dies, i vostè ho sap molt més bé que nosaltres, un cop més hem tornat a veure, fins i tot a Catalunya, que les diferències econòmiques entre els que tenen més i els que tenen menys cada vegada es fan més grans. Si la desigualtat creix, la impressió és que l'establishment, els insiders que diuen allà, els polítics de tota la vida, no estan donant les respostes que calen. Llavors, si aquests no donen les respostes, dius, calla tu, que me'n vaig a buscar un altre que sigui diferent, que em prometo unes altres coses.
Efectivament, però no oblidem que al final les eleccions es guanyen i es perden per 300.000 vots.
Sí.
Que hi entren moltíssims factors. Per tant, hi ha poc dubte que la senyora Le Pen està amb una ona creixent. I per tant, aquí del que es tracta és que aquesta ona no passi del 50%. Evidentment, si arriba al 40% és un desastre.
Clar, però jo el que li vull demanar és com és que els nostres polítics no donen les respostes socials que realment està reclamant la gent. Per això, llavors, diríem, entre altres factors, molt bé com diu vostè, es pot votar Trump. Perquè bueno, aquest, diríem, no enganya, és el que sembla que és i és un com nosaltres.
Doncs no, enganya per dreta i per esquerra. Diguem-ne, les contradiccions amb les coses que ha dit el senyor Trump són enormes. Un dels problemes de Trump és que augmenta molt la incertesa en el món perquè el que ha dit, que no mereix ni el nom de programa econòmic, és enormement contradictori. O sigui que sí, enganya molt. Dit això, és evident que el que per actuar contra el populisme hem de ser més sensibles segurament del que hem sigut als temes de desigualtat i als temes sobretot de, diguem-li, de cuidar i de compensar de cuidar en els, diguem-ne, en els perdedors de la globalització. Això es pot fer de moltes maneres, es pot fer bé i es pot fer malament. Per mi, fer-ho malament és fer-ho amb proteccionisme d'estil antic. I fer-ho bé fer-ho a través del sistema fiscal, de programes d'ajuts, de programes educatius, dels programes que facin falta. No és el moment en els països d'Europa de grans baixades d'impostos i coses similars, perquè és essencial mantenir les estructures de seguretat que associem normalment amb l'estat del benestar.
Vostè creu, doctor Mas-Colell, que hi haurà referèndum o referèndum? No sé si ha d'aplicar la teoria dels jocs o quina teoria ha d'aplicar. Però què li sembla?
No es tracta de saber si hi haurà o no, si hi haurà o no hi haurà, sinó denunciar uns quants elements, diguem-ne. El president de la Generalitat ha indicat que aquest és el camí, referèndum, per tant, haig de pensar que s'arribarà un punt en què l'agenda del referèndum es posa sobre la taula. Això és una. Crec que el president doncs és molt creïble i que valora molt la seva credibilitat. Una segona cosa que penso és que no podrà ser una repetició del 9N, perquè el 9N va haver un element de que les estructures de l'Estat van vacilar. I perquè no creien, suposo que perquè no creien possible un, diguem-ne, un espectacle tan grandiós com vam tenir el 9N. Això no tornarà a passar. És a dir, no se'ls tornarà a sorprendre a contrapeu. Com es resoldrà aquesta realitat de que per una banda anem al referèndum, per altra banda l'Estat no vacilarà i intentarà no deixar-s'ho fer? Doncs ho deixo aquí en punts suspensius.
Vostè s'ha fet independentista?
Jo m'he fet independentista en aquest moment. Jo sempre dic que la paraula sobiranista m'agrada més que la paraula independentista, perquè sobiranista va a l'essència de l'assumpte, que és Catalunya és un poble i té dret a decidir el seu destí. Amb les circumstàncies actuals, que és una política de l'Estat de laminació de la diferència i en la seva essència d'assimilació de Catalunya, doncs el sobiranisme porta directament a l'independentisme.
Per què es va fer de Convergència?
Doncs era jo el meu primer govern de la Generalitat, vaig ser un independent, el president Pujol em va reclutar, diguem-ne, i vaig ser un independent quan es van perdre les eleccions del 2003.
Sí.
Em va semblar que el més natural i lleial era apuntar-me i fer-me militant, perquè no pogués haver-hi cap ambigüitat sobre a on era. En aquell moment CiU perdia el govern, doncs sí. Em vaig apuntar llavors.
A Avui Andreu Mascolell al divan de Catalunya Ràdio. I aquest tango, què li diu, doctor Mascolell?
És la sintonia del meu telèfon.
Oh, sí, del seu, se la va posar quin dia se li va posar?
Exacte. És un tango que es diu Por una cabeza,
sí.
Que per cert també he llegit que és el tango favorit del papa. I explica la història d'un jugador que perd molt, saps usar, per una cabeza d'un noble potrillo,
uh-huh,
que juga a les carreres i per una cabeza d'un noble potrillo perd. I m'ho vaig posar-ho el dia següent, de fet, però motivat per la nit de les eleccions de setembre.
El 27 de setembre.
El 25 de setembre,
sí.
Quan el nombre de diputats de Junts pel Sí ballava entre 62 i 63,
uh-huh,
i era molt clar les implicacions negatives de 62 versus 63. Amb 63 no es necessitava cap vot favorable de la CUP, amb 62 sí.
Uh-huh.
I quan vaig veure que era 63, doncs vaig pensar que em posaria aquest tango, me'l posaria, que era 62.
Que era 60.
62, doncs
va dir, por una cabeza.
Por una cabeza.
I va ballar un tango.
Que tindria implicacions i, evidentment, les va tenir, i molt fortes. Jo no pensava que en aquell moment que la implicació pogués ser que s'apartés el president Mas, però, en fi, així va ser.
Va ser un error?
Després, en fi, va ser, jo ja em vaig manifestar en aquell moment, diguem-ne, a mi la política de mantenir la cohesió i la unitat amb la CUP, diguem-ne que m'inquieta, no estic segur que el que es guanyi per una banda no es perdi per l'altra.
I en aquest moment hem pensat, calla, que ara és quan hem d'escoltar la Traviata. Doctor Andreu Mascolell, del seu temps al govern i en aquests últims anys de dificultats econòmiques complicat, què és el del que se sent més orgullós? Del que ha pogut fer?
Jo diria que del que he pogut, viure, i a aquest respecte no tinc cap dubte que el moment culminant per a mi dels últims 5 anys va ser el 9-N. I si amb la meva acció de govern vaig contribuir a fer possible una explosió d'esperit cívic com va representar el 9-N, doncs això em satisfà molt. A part d'això, la vida
no poden
diària
inhabilitar a vostè, és clar. A vostè no el poden inhabilitar. Jo és que ara l'estic escoltant i penso, ai.
No em poden inhabilitar, no seria útil que m'inhabilitessin, però deixi-m'ho deixar clar.
Sí.
El fet de que després del 9-N, doncs, decideixin fer un objectiu en el president Mas a OMS, després a la, i a les conselleres Rigau i a la consellera Ortega, doncs és molt arbitrari. Tot el govern era solidari amb, solidari amb el nou, amb el no, el 9N, i evidentment el responsable d'economia, doncs molt més. El responsable d'economia sempre pot fer parar les coses al govern simplement tancant l'aixeta. O sigui que crec que és arbitrari, mentre que no puc dir que preferiria estar processat. Sí que em sap molt greu que hi hagi antics col·legues processats, i crec que no hi haurà sortida fàcil, sortida tranquil·la o sortida dialogada si no s'acaba amb la política, diguem-ne, de persecució judicial de càrrecs públics a Catalunya.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, el vent del món.
I de la seva etapa com a professor, per dir-ho així, de tot el que ha fet impulsant i crea el món de la recerca, és el que més el satisfà?
Sí, potser hauria tingut que dir això abans, no? Però no, l'última... La meva última etapa va ser d'economista pràctic, eh? És a dir, sí. Jo he sigut teòric tota la vida, i a l'última etapa vaig ser un economista molt, molt, molt aplicat. Però diguem-ne, el fonamental, el fil conductor, diria, de la meva acció pública ha estat el fomentar la recerca a Catalunya. I crec que això és possible, crec que no és car, i crec que és molt rendible, i que és propi d'un país de primera línia, i estic, per tant, molt orgullós del que s'ha aconseguit.
El doctor Mas Colell ha estat guardonat amb el Premi Rei Juan Carlos d'Economia, la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat, el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca, el Nacional d'Investigació Pasqual Madoza, la Creu de Sant Jordi i el Nobel.
Ai, no.
Ai!
No,
Què?
No.
Què?
Deixem-ho, no.
No.
No estic a la carrera de res. A més, crec que hem d'anar una mica en compte amb aquestes coses, i ara no parlo per mi, i no posar en els científics objectius que puguin implicar que, escolta, vostè, investigador de química, o aconsegueix el Nobel o...
Ah, no,
o
sí, no, no ho dic per vostè, ho dic pels altres que li donguin d'una vegada. Ah, no, la pressió la poso allà, no pas aquí.
Però,
això és al revés.
Tampoc, tampoc serveix de res aquesta...
Escolta, i si tingués una
pressió,
segona oportunitat de viure, què canviaria?
Ai, no, això és massa...
És massa, és que ara ja acabem, ara ja acabem.
És massa difícil, és massa difícil contestar-la. No, sóc incapaç de... Ho sento, sóc incapaç de contestar-la.
Molt bé, vostè ara...
Segur que canviaria alguna cosa, però...
Molt bé, molt bé, molt bé, no passa res. Mm. Forma part del Consell Assessor d'Experts de la Fundació Bancària La Caixa, que també hi ha en Baselga, i en Joan Massaguer, i en Valentí Fuster, i en Pedro Alonso, i en Juan Ignacio Tirà, que és físic, i també és el president de l'Institut de Ciència i Tecnologia de Barcelona, que també és per justament potenciar la investigació que es fa a Catalunya. I tot, bueno, en fi, doctor honoris causa, també tinc una llista d'universitats, la d'Alacant, la de Tolosa, la de París, una d'Argentina, una de Chicago. Miri,
és igual, és igual.
Tinc un diccionari autobiogràfic.
Sí.
O sigui, la veu l'ha de definir vostè. Andreu Mas-Colell, que hi ha posat el guionet, perquè si no a Amèrica li haurien dit Andreu Colell, haurien
Exacte.
Considerat que Mas era com si s'hagués dit Exactament. Andreu Josep, un nom...
Com el Fitzgerald.
Exacte. Doncs, i ara tenim una línia i mitja per definir-se. Ja, vostè ja hi és a tots els diccionaris, però i en el seu de diccionari? Vostè què hi posaria? Respiri, respiri.
Quantes paraules puc utilitzar?
Les que vulgui. El que és matemàtic em fa comptar tot. També economista. Una línia i mitja depèn de la lletra, si la fa gran o petita.
Acadèmic, economista, apassionat per el coneixement, català, apassionat per Catalunya, impulsor de la recerca, a Catalunya, Espanya, Europa, en fi.
I en l'àmbit personal, què? Com és aquest senyor?
Casat i tres fills.
Home, però si s'ha casat i tres fills, molta gent. Vostè, què?
Ja que m'incita, doncs, expressaré el meu agraïment infinit i amor, etc., per la meva dona.
Ho hem aconseguit, al final! Andreu Mas-Colell. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres al divan. Benja Estacio, al so, Dolors Joanol a la producció, Marisa Gila al guió, us ha parlat Sílvia Còpola, amb la magnífica col·laboració d'aquest savi bona persona, Andreu Mas-Colell.
Un temps que serà el nostre, un país que mai no hem fet. Cante les esperances i plore la poca fe. No creguem en les pistoles, per a la vida s'ha fet l'home i no per a la mort s'ha fet. No creguem en la misèria, la misèria necessària, diuen de tanta gent. D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent. Cante les esperances i plore la poca fe. Lluny som de records inútils i de velles passions. No anirem al darrere d'antics tambors. D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent. Cante les esperances i plore la poca fe. D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent.